A principis de mes, el Consell ha aprovat la proposta d'adjudicació inicial a l'empresa Preséro, la mateixa que hi ha ara, del contracte de serveis de recollida de residus, de neteja viària i de platges, conservació i manteniment de zones verdes i explotació del punt verd. El contracte pels pròxims 8 anys, prorrogable 2 anys més, o sigui, 10 en total, s'ha aprovat per un total de 28 milions d'euros. Es tracta d'un contracte que entra en servei el 2007, la de residus, i que s'ha hagut d'allargar fins ara per poder oferir un servei que, en paraules dels propis responsables del Consell, no ha acabat de satisfer les necessitats de la nostra illa. Volem posar-nos al dia de com està aquest procés d'adjudicació amb el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Gràcies, Pepo. Molt bon dia.
Bueno, com ho tenim això de Preséro? En quin punt estem? Ho dic perquè teníem entès que l'empresa tenia 10 dies de termini per presentar documentació, després s'hauria d'aprovar pel ple del Consell, tot això.
Sí, correcte. És a dir, anem a veure. Sí, és cert el que has dit, és a dir, molts d'esforços han hagut de ser necessaris per tenir un servei correcte aquest estiu en els mitjans que teníem. Clar, recordem que es contracta era del 2007... després es va fer una modificació del contracte el 2012. Clar, si tenim en compte que els vehicles més antics eren del 2007, realment la vida útil són 10 anys, s'ha hagut de fer meravelles, autèntiques meravelles, per poder donar un servei en aquest contracte que, com jo he dit altres vegades, estava excessivament prorrogat, i si això no era suficient, hi va haver una pròrroga forçosa per garantir aquest servei que és indispensable, no? Ara, bueno, ens trobem en aquest punt que pensem que és molt bo, no? Que és procedit ja en aquesta adjudicació inicial. I sí, com deies tu, el procediment es fa aquesta proposta de la mesa de contractació, se li dona un termini de 10 dies a l'empresa adjudicatària, en aquest cas Preséro, correctament, perquè presenti la documentació per procedir a fer la signatura d'aquest contracte. Estan a punt d'acabar, crec que acaba el termini de 10 dies, acaba el dia 29, i res, es podria procedir després en aquesta signatura de contracte. Hi ha un termini de 15 dies per presentar al·legacions per part dels altres concursants, i bueno, si no n'hi hagués cap, que ojalà sigui així, doncs procediríem a firmar aquest contracte a primers de mes.
De totes formes, hem xerrat amb un dels representants sindicals del servei, amb el senyor Albaranyez, que ens deia que malgrat que la licitació es fes com s'està fent realment aquestes setmanes, al començament de primavera, hi hauria un problema de vehicles i que no estarien, diguem-ne, adequats al servei de recollida de residus fins d'aquí un any o més, perquè, bueno, ara el podem escoltar.
Tenemos que ir con estos vehículos, no nos queda más remedio. Para que te hagan el vehículo... Yo me imagino que grandes tardaremos un año. Pienso que a ver si pudiéramos salvar la de 2024, que ya vamos tarde, porque son vehículos que hasta que se compra el vehículo, se adquiere, se matricula. Después hay que carrozar ese vehículo y hay que hacer las cajas y los compactadores. El año va a estar para intentar librar la temporada del 2024. Para 2023 ya sí o sí nos vamos a comer y nos la vamos a comer con esta empresa.
Això, comentava doncs, que hi ha problemes amb els vehicles, això ja ho sabíem dels mesos anteriors, i que clar, encara que tinguem una nova contracta, els vehicles s'han d'encarregar i s'han de fer, i això pot tardar uns mesos o inclús un any.
Sí, no, anem a veure, mira, clar, aquesta persona evidentment fa una mica la lectura segons el moment que era aquell, això em sembla que fa unes setmanes unes quantes setmanes d'aquesta entrevista.
13 de febrer.
13 de febrer, vale.
Va ser quan van anunciar la vaga, de fet, ara en parlarem.
Sí, 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 sí. A veure, des del Consell seguim fent feina, evidentment, cada dia, i molta, i en aquest cas, amb aquest contracte, de forma molt intensa, perquè, bueno, per el que veiem, no? És a dir, és un servei que ha costat molt, que s'ha donat un servei correcte, però, evidentment, lluny de l'excel·lència que mos agradaria i que pensam que la nostra gent necessita, i per això hem procedit, diríem, a buscar solució a totes aquestes parts de servei que donen una mica aquesta sensació d'inestabilitat, d'incertesa, de... Però tenim la solució per tot això, eh? Mira, t'explic. Hem fet diverses reunions amb Preséro, concretament la darrera la vàrem mantenir ahir, i és una mica per com es planteja, diríem, tot aquest servei en les tres diferents fases que té. No? És a dir, tenim per una banda el que és la continuació de servei i la maquinària existent, per una banda, després com es fa la transició en aquesta nova contrata, la implementació, diríem, dels diferents serveis i tota l'arribada de tota la nova maquinària.
Per quan es preveu?
No, ara t'ho explico, no és tan senzill, ara t'ho explico. I per acabar el que és la relació laboral amb tota la plantilla de treballadors i bé, sindicat...
Firma de nou conveni...
Exacte, tot això, no? Anem a veure, anem per parts, mira. El primer que hem fet és demanar un cronograma de posada en funcionament dels diferents serveis d'aquest contracte, que després, bueno, si vols, també et puc passar una mica a detallar les millores que representa aquest nou contracte, que són moltíssimes. I després, una vegada que tenim aquest cronograma en funcionament dels diferents serveis, l'arribada de diferents vehicles necessaris per cada servei. I clar, vull dir, nosaltres vàrem insistir des d'un primer moment que era molt necessari que aquesta arribada de maquinari fos el més imminent, aviat, immediata possible, no? Sí que és cert el que deia aquest senyor, que els terminis d'entrega de grans maquinàries estan avui en dia a un any i mig. Bé, nosaltres ja havíem fet previsió d'això, havíem parlat amb les diferents empreses i sabíem que algunes d'elles, i concretament Precero després hem sabut que era una d'elles, havia fet previsió, havien encarregat la part més complicada per tenir ells en estoc, perquè clar, evidentment ells no només obtenen el contracte a dia de Formentera, en tenen molts altres, no? I havien fet previsió, havien encarregat xassis. Per tant, xassis, que és el que més tarda, ho tenen en estoc. Val? Per tant, estaríem parlant de que... tampoc no entraré en detall de diferents maquinàries perquè n'hi ha de molts de tipus i...
No ho entendríem tampoc, però...
És complicat, no? Però bueno... Estaríem parlant de que a les diferents tipologies de maquinària, és a dir, per exemple, el que serien vehicles elèctrics de serveis menors, tipus granadores elèctriques, baldetjadores, d'aquestes que en veurem molt sovint pel carrer, perquè aquí es notarà realment un augment de l'activitat de neteja en els nuclis urbans. Això és de servei immediat. És a dir, pràcticament, en el moment en què es signi el contracte, ja comencen a venir operaris amb aquesta maquinària elèctrica.
Que recordem, si ho entès bé, el contracte es firma a finals d'aquest mes i s'aprovarà el ple, entenc jo...
Bueno, es firmarà en seguida que es pugui, és a dir, quan es presenti tota la documentació, tot estigui correcte, i passat aquest termini de delegacions, ja està, i després sí. És necessari que hi hagi l'aprovació del pla i es podria procedir en aquesta signatura del contracte. Bé, seguint el seu tema de la maquinària, tindríem doncs, des de camions més petits, de 3 metres cúbics, tenim, que arribarien al mes de juny, per exemple, els tractors de platges, que en tindríem dos de nous, que arribarien un en maig, l'altre en juliol.
Això és important, perquè recordem que l'any passat vam tenir molts problemes amb el tractor de platja. Sí,
sí. Doncs passam a tenir-ne d'un a tenir-ne dos, i a més un tercer, que és una màquina que és més polivalent, que pot fer neteja de platges i després fa neteja de desbrossadora de camins. Val? Després tindríem altres tipus de vehicles també. Vaig de vehicles més petits a vehicles més grans, no? Que anirien arribant en juny, en juliol, fins a el que serien els camions més grans, que són els de càrrega lateral, els easy, que es diuen, per recollida de contenidors, que és el que et deia, tenen els xassis amb estoc i el que és el muntatge de tota la resta de components del camió faria que un camió pogués estar operatiu en novembre. Val? Per tant, entre servei immediat, maig, juny, juliol i fins a novembre tindríem aquesta arribada progressiva de tota aquesta maquinària. Què passa mentrestant? No? Continuem amb aquesta maquinària obsoleta que tenim? Anem a veure. Òbviament no mos queda més remei. Ara bé, també s'han agafat mesures. És a dir, s'han habilitat per part d'ells tota una sèrie de mesures, faran venir expressament a Formentera tot un equip de mecànics d'una de les empreses de més reconegut prestigi i faran una posada a punt de tota aquesta maquinària per garantir el servei adequat i necessari per aquesta temporada. A partir d'aquí, també hem fet un petit plan B, és a dir, tenim previst i contemplat la possibilitat de fer un lloguer de vehicles en cas de que sortís qualsevol tipus de problema. I així una mica, bueno, establim unes mesures, un marc de seguretat que ens permeti passar aquesta temporada de moment, la part de temporada necessari amb aquesta maquinària existent, però, ja et dic, vull dir, fent aquesta reparació, manteniment, tot el necessari per part d'aquest equip de mecànics especialitzats que venen de fora, mentre ve tota la transició i va arribant progressivament tota aquesta nova maquinària. I després, bueno, per acabar, la tercera part, diríem, de la implementació, posada en funcionament, era, òbviament, el conveni, no? El conveni que existent, que va acabar en agost de l'any passat, i que no s'havia signat, perquè, òbviament, el contracte s'entén que s'ha de signar en el moment en què hi ha un nou adjudicatari definitiu, no? I això és el que hem anat a fer. És a dir, nosaltres, des del Consell Insular de Formentera, som conscients de la problemàtica que hi ha. Havíem tingut, com jo vàrem informar diverses vegades, reunions de forma regular, érem coneixedors perfectament de la incertesa, de la inestabilitat que hi havia per part de la plantilla de treballadors, les condicions que tenien, i en tot moment hem actuat de mediadors per intentar que les coses es anessin suavitzant i es anés treballant per trobar una solució. I això és el que hem fet, és a dir, ahir vàrem tornar a insistir, vàrem tornar a mediar, diríem, entre Prefero i el sindicat, i els hi vàrem demanar que, per favor, i ells es varen comprometre, a que en els pròxims dies s'asseurien per començar a tractar les condicions del nou conveni, que esperam que es pugui signar molt aviat.
Els pròxims dies vol dir ara.
Els pròxims dies són els pròxims dies. No sé si serà aquesta setmana o la setmana que ve, però en qualsevol cas, de forma imminent, vàrem insistir en això, vull dir, pensam que és necessari, vull dir, des d'aquí llançar un missatge de tranquil·litat, perquè al final és una mica el nostre paper, nosaltres fem tot el que està en la nostra mà i en el que no, doncs, bueno, actuem de mediadors, intentant que tot això es recondueixi, que els treballadors estiguin tranquils, que el conveni es revisarà, es signarà de forma imminent i res, començar amb la implementació progressiva d'aquest nou contracte.
Deixi'm preguntar-li un parell de coses sobre aquest nou contracte per conèixer una mica quins són els serveis que prestarà i tal. Primer de tot, l'empresa en si, Presero, no és el mateix que CESPA Ferrovial d'abans,
bueno,
no?
Abans era CESPA,
sí.
I després CESPA va ser absorbida per una companyia
alemanya
que és Presero. Sí.
D'acord. Bé, dit això, sobre el tema del cinquè contenidor, el contenidor marró, el del compost, com està això? Perquè s'havia parlat de l'aplicació, de la instal·lació d'aquest cinquè contenidor, però no d'així d'entrada, oi?
No, sempre ho hem dit, és una aplicació que era, inicialment es parlava a partir del segon o el tercer any. Actualment hem gestionat una subvenció de fons Next Generation, que ens permetrà, bueno, serà concedida, evidentment, i ens permetrà procedir a la instal·lació física de cinquè contenidor a primers del 2024. Per tant, el 2024 ja entraria en funcionament la recollida general a tota Silla, no només ara en el sector Oreca i grans productors, sinó que seria a nivell general.
Això gràcies a una subvenció de Next Generation de fons europeus.
Sí.
Molt bé. Sí. Una pregunta que ens fa un vasí d'escap del banc de transferència, en Juan Antonio. Diu, Juan Antonio Mayans, faran compost enguany a pesar de no tenir instal·lacions adequades per fer-ho? Ens pregunta.
A veure, el que no tenim instal·lacions adequades per fer-ho no és ben bé correcte. Val? És a dir, hi ha moltes formes de poder fer aquesta gestió de residus orgànics, i la que estan fent naltros és una d'elles, vull dir, es fa més en plan més manual i a l'aire lliure. No, ara jo no, tampoc no et sé explicar tècnicament, això podem fer la consulta a qualsevol tècnic nostre que mos ho expliqui, si un dia ho voleu, però en qualsevol cas estem treballant també, com ja hem informat altres vegades, per acabar de definir el projecte que després conformarà el que és la planta de compostatge, que esperam tenir aquesta solució definida abans de que acabi aquesta legislatura.
Bé, abans de que acabi aquesta legislatura vol dir ja.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Estem ultimant reunions amb diferents companyies que ens presenten diferents solucions i, bueno, es tracta ja de fer una mica l'anàlisi final i la decisió i començar tota la tramitació perquè tot puguin endavant.
O sigui, entendríem que aquesta temporada es farà el compost amb l'orgànic dels grans productors i es farà a l'aire lliure com s'havia fet l'any passat. De fet, vam fer un reportatge en aquesta casa sobre com es feia.
Sí, sí.
D'acord.
Sí, sí.
Però el projecte quin és? Doncs demanar una subvenció, en aquest cas, entenc, per poder fer per poder fer una nau tancada on poder fer aquest compostatge.
Sí, el projecte és...
És europeu, no? La subvenció, és Next Generation.
Bueno, s'haurà de veure exactament... S'haurà de buscar, òbviament, finançació externa, perquè estan parlant d'unes quantitats econòmiques molt importants. I la solució en si de quin tipus de maquinari o sistema s'emplearà és el que està per definir, però sí que en qualsevol cas tenim clar que serà una nau tancada.
Bé, ja deixarem estar el tema de les interactuacions amb els veïns, però en Juan ens torna a preguntar, diu, escolti, podem veure la llicència que empara aquesta activitat, la del compost a l'aire lliure que es fa ara mateix a SCAP?
Ostres, desconec si aquesta llicència és pública...
O aquest permís, o
veritat,
el que sigui.
És que no, la veritat, no, ara m'agafes, no. Ho podem mirar, sí, vull dir, aquest senyor que s'adreci a la Conselleria de Medi Ambient...
Vostè es compromet a atendre la seva demanda,
Sí, clar que sí, només faltaria, clar. Sí. Si ell vol venir personalment a la Conselleria, vull dir, tant els tècnics que estan allí a disposició com jo mateix, el que aquesta persona o qualsevol altra pugui necessitar, òbviament que estem allí per poder informar en tot el que sigui necessari.
Molt bé, tema de residus, doncs ja ho veieu, és qüestió de setmanes perquè s'acabi d'ultimar aquesta nova adjudicació amb un calendari més optimista del que creiem fins ara pel que fa al provisionament de vehicles, amb una continuïtat del servei garantida per aquest equip de tècnics i de mecànics que vendrà a fer les revisions oportunes. Així mateix el conveni, la revisió, l'assignatura del nou conveni s'ha d'acabar d'acordar en unes converses que començaran aquests dies entre empresa i sindicat, i pel que fa als serveis d'aquesta nova contracta, home, ens hem fixat en el tema del compost que començarà el 2024, aquest cinquè contenidor per tothom, però no ho sé, és que hi ha moltes coses de vehicles, de nous serveis, més freqüències, no sé quin vol destacar, ho dic per també abordar altres.
No, bueno, una mica per parlar de les principals millores, diríem, no, d'aquest contracte, clar, és a dir, es preveu inicialment un augment de totes les freqüències i de mesures per evitar el col·lapsament en diferents punts de bateries de contenidors que estan molt, molt concorregudes. Clar, a nivell mediambiental tenim una gran millora, perquè gran part de la maquinari passa a ser elèctrica. Per tant, al final contribuïm amb tota una infraestructura de vehicles molt més sostenible. Després tindríem una renovació completa de tot el parc de contenidors.
Neteja dels contenidors es farà
sí,
més?
Sí, sí, tot això està... Ja s'ha fet aquest estiu i es continuarà fent, però millor. Vale? Tenim productes específics amb una major freqüència i de més. No? Després es fa evidentment la gestió de residus que es recolliran a su sistema SDDR. Després tenim maquinària específica per fer desbrossament de camins, augment de personal per jardineria i de més, un increment considerable de pressupost destinat a campanyes de sensibilització a la ciutadania, que això pensam que és molt, molt, molt important. S'estan fent contínuament queixes a nivell de xarxes socials, realment com si fos una queixa d'una deficiència de servei. I realment, si aquesta queixa s'interpreta bé, el que és una queixa a incivisme d'alguns ciutadans. Val? Pensam que això moltes vegades és necessari poder-ho combatre, grans campanyes de sensibilització que puguin fer entendre una mica el funcionament correcte i què és el que perjudica, i què és el que acaba causant un ús indegut d'una gestió de residus. No? Després tenim una major important a la deixalleria. Es crea un punt destinat a la recuperació per la reutilització i promovem així l'economia circular, que és cap allà on va ser gestió.
Sí, el que feu ara, per exemple, amb les bicis, suposem que hi ha un apartat de bicis i jo les puc reutilitzar si veig una...
Sí, seria un exemple, però estarà molt, molt més desenvolupat.
Amb altres elements.
Sí, sí. Després es deixalleria incloure una instal·lació fotovoltaica de 95 kW-pics que dona servei a la demanda elèctrica de tota la instal·lació i de recàrrega de tots els vehicles. S'incorpora servei de granadora amb aigua a pressió per tots els nuclis urbans, de forma regular. Un augment de la recollida dels voluminosos, una millora considerable de la neteja marina i de platges amb més personal i més maquinària, com hem dit, passant de tenir un tractor a tenir-ne dos, més un tercer que va basculant entre neteja desbrossadora de camins i també neteja de platges. I després un servei que també ha estat bastant demandat, que és el servei de gestió de residus, SANDAC, que es diu. Són els animals morts que puguin aparèixer a la costa o domèstics o...
Sí, perquè passa això, eh?
Sí, sí, sí.
I tant, i tant. I
això també serà un servei que estarà contemplat. És a dir, és un contracte que, òbviament, recull les necessitats que té Formentera, no només en aquests moments, sinó pensant en els pròxims 10 anys, inclús amb un augment de població.
Bé, avui ens volíem centrar en el tema de la gestió de residus, amb aquestes novetats del nou contracte. És una qüestió de setmanes de que comenci a funcionar. Ara bé, també volem abordar altres assumptes, la cartera d'inspecció, la cartera de l'estany d'espeix i també altres coses com els quiosos. Provem de fer breument perquè malauradament no ens queda gaire temps. Som amb el tema d'inspecció. Hem fet una enquesta a Radio Illa, al web de Radio Illa, en què demanem, doncs, per reduir la falta d'accés a l'habitatge a Formentera, quines tres opcions consideres que són més convenients. La primera d'elles, la més escollida, la més votada per la gent, un 24%, és incrementar les inspeccions sobre l'ús turístic d'habitatges. Es fan inspeccions de l'ús turístic d'habitatges?
Sí, anem a veure, clar que es fan. Clar que es fan. El que passa és que jo crec que perquè tot això s'entengui, hem de començar una mica des del principi, no? És a dir...
No, però és que si tenim poc temps, vull dir, si es fan, sí, no, quantes no, no, es fan
no, no,
o...
No, no, si ho puc... No, però és que no m'ho vull quedar només amb unes dades així que no...
No, però és important.
Que per si mateixes no diuen, sí, res, sí, sí. No? És a dir, a vegades no és quantes se'n fan, sinó quantes se'n podrien estar fent, no? Si les coses s'haguessin fet com s'haurien de fer.
A veure, anem.
Quan vàrem començar aquesta legislatura, l'àrea d'inspecció va plantejar fer, bueno, com he explicat altres vegades, l'àrea d'inspecció, diríem, el servei d'inspecció és un servei completament transversal, val? Des qual, és a dir, no depenen, sinó que interaccionen en totes les altres àrees, no? Sempre una mica a petició de cada àrea, perquè consideren que s'ha de fer alguna acció d'inspecció, molt bé, doncs, entren en contacte en la nostra àrea i nosaltres fem aquesta inspecció. Vale. Es va fer tota una planificació per fer diferents plans d'inspecció de les diferents àrees. No? Els més importants, òbviament, pues, urbanisme, turisme, medi ambient, de més. Vale. Es va començar i es va poder fer pràcticament en totes les àrees, exceptuant turisme. Turisme va considerar que ells havien de participar directament amb aquesta creació d'aquest pla i que, bueno, que ho havien de fer ells de forma directa.
O sigui, les inspeccions de turisme directament des d'aquesta àrea.
Clar, supos que s'estaven referint en el reglament d'estàncies turístiques i de més, que inclou aquesta zonificació i de més. Sí. No? Clar, aquest reglament, que es va aprovar inicialment en 2019 i continua aprovat inicialment, perquè no s'ha procedit a l'aprovació definitiva. Clar, si el servei d'inspecció no té aquesta demanda directa de l'àrea i comptam amb un marc jurídic acompanyat, evidentment, d'una de les eines que té de control, que és un règim sancionador, clar, es fa difícil, es fa molt difícil. I si ajuntam que el 2021, novembre del 2021, ja s'havien transferit prèviament les competències de turisme i es va fer aquesta mesura de poder habilitar amb serveis inspectors i de més en els diferents consells. Formentera rebia una plaça d'un tècnic, d'un inspector, més un administratiu. Clar, no s'ha fet efectiu mai. És a dir, si nosaltres haguéssim tingut, per poder treballar en col·laboració, un servei d'inspecció directa, com estava plantejat, de turisme, evidentment s'haguessin pogut fer moltes més inspeccions, tindríem un marc normatiu, tindríem un règim sancionador, tindríem tota una estructura sobre la qual poder treballar i que ens hagués donat molt més bon resultat. Tot això treballant, a més, en col·laboració amb la policia local. Per tant, a veure, jo, si vols, et puc donar les dades que hem fet.
Som-hi, som-hi.
No, no només són les que s'han
fet. No, no, ha estat molt bé, el context ha estat molt bé.
Quantes se n'hauríem pogut fer si realment tinguéssim el marc que inicialment es havia proposat que hi hauria, però que després s'ha quedat amb un projecte mig acabat, perquè, com dic, aquest reglament no s'ha aprovat mai definitivament.
El reglament de zonificació.
Sí. Per tant, mira, jo, si vols, et puc dir a nivell exclusivament les dades turístiques, no? S'han fet 29 inspeccions a lloguers turístics, 219 inspeccions d'estades turístiques, s'han obert un total de 7 expedients, s'han fet 2 inspeccions també en sòl rústic, i s'han aixecat també 4 expedients per 4 informes que han generat 4 expedients per anuncis irregulars a pàgines web, que tots ells comportaran sancions per un total de 44.000 euros.
Tot i que al principi vostè esmentava que, clar, si ho entès bé, des de la Conselleria de Turisme no li han requerit aquests serveis d'inspecció.
No, clar, anem a veure, és que és el que he dit abans.
Llavors, com s'han activat?
El servei d'inspecció treballa en coordinació amb totes les àrees.
Sí, és com la policia local, diguem-ne. Ara em criden de medi ambient o ara
sí,
em criden d'urbanisme.
Sí, més o menys. Jo crec que el servei d'inspecció en el seu moment va ser una bona idea, una gran decisió fer-lo, no? És a dir, centralitzar aquest servei d'inspecció i treballar en coordinació amb les diferents àrees, no? És a dir, una àrea necessita d'una acció per inspeccionar algú que creuen que està de forma irregular i, bueno, es dirigeixen al servei d'inspecció, els inspectors van, aixequen ses actes, donen fa de lo que hi ha, es retorna a l'àrea que ha donat s'ordre o sa demanda inicialment i després ja se li dona sa tramitació, no? Expedient, i si es creu convenient una sanció o no. De fet, el sistema està ben pensat, però clar, hi ha d'haver aquesta fluidesa en totes ses àrees, perquè clar, si una àrea en concret simplement no demana col·laboració o no necessita de servei d'inspecció, clar, el servei d'inspecció sí, actua, evidentment, cada vegada que hi ha una denúncia, pot ser una denúncia d'un particular, pot ser una denúncia anònima, pot ser inclús d'ofici, però en general és cada àrea la que se n'ocupa, diríem, de sa competència de sa seva temàtica.
Sí, s'entén perfectament això. No? Però aquestes, diguem-ne, aquestes inspeccions que heu fet en l'àrea de turisme, no? Les heu fet de motu propi o perquè us les hauria demanat turisme?
No, a veure, una mica de tot. Una mica de tot.
I hi ha un sol inspector?
No. Inspectors, no, a veure, tenim un cap, tenim una persona tot l'any, tenim una persona a mitja jornada i en l'estiu una tercera persona que s'incorpora.
O sigui, hi ha un coordinador d'inspecció, un inspector a mitja jornada, un inspector a jornada completa i després un...
I un extra a l'estiu.
Un extra a l'estiu. La previsió per aquest estiu és igual, en principi?
A veure, en principi sí. Crec que tenim opció de contractar una persona més, que no s'ha pogut fer, però el problema és que tots som a vegades que costa de trobar personal, però ho seguirem intentant, evidentment. El que sí que ens agradaria és que realment des de Turisme es faci efectiu la contractació d'aquest inspector i aquest administratiu per acabar de complementar aquest servei i que per part de l'àrea de Turisme pues, tinguem aquestes demandes i aquesta implicació real. Per nosaltres no estan per altre, vull dir, si tenim...
Ho troben a faltar, això, d'aquestes demandes de Turisme perquè impulsin la inspecció.
No, clar, òbviament, perquè és que sí, quan a més ells són els impulsors d'aquest reglament i d'aquesta manifesta voluntat de fer tota aquesta regulació i tal, i després, en canvi, sembla que ara, com que el fet de que falti habitatge i de més, i anem tirant desfil, i pareix que tot acabi amb que el servei d'inspecció no faci la seva feina, i això no és així. Això no és així. El servei d'inspecció funciona, i molt. Ha tingut èpoques realment difícils, però vull recordar que és Covid, vull dir, va ser algo absolutament...
Sí, sí, sí.
La feina que varen fer va ser grandiosa, aquelles persones que treballaven en servei d'inspecció. No? I continuen, dia a dia, fent inspeccions contínuament a totes les àrees que, evidentment, fan la seva feina i mos demanen que inspeccionem.
Però és curiós, perquè fa molt pocs dies teníem aquí la consellera de Turisme que ens va venir a dir que trobava a faltar una certa, no sé com dir-ho, implicació del servei d'inspecció amb els temes turístics. I vostè el que ens diu és que no els hi arriben demandes de servei des de turisme. Caram, no, facin un cafè, no? O què?
Bueno, no, a veure, jo estic a la meva conselleria a predisposició per parlar amb tot qui estigui disposat a fer-ho. Però clar, jo vull deixar clar que si és final, el que realment seria el marc que regularia tot això no s'aprova, que és aquest reglament d'estades turístiques, aquesta zonificació, aquest règim sancionador que ho ha d'acompanyar com a mesura de control.
Clar, o sigui, avui en dia no poden multar
Més, no ho sé. Sí, supos que sí. Supos que
o sigui, està només aprovat inicialment?
Sí, però, esclar, ara me parles ja d'un reglament que no em correspon a la meva àrea, no m'ho sé.
D'acord.
Però supos que sí, però clar, el que estaria bé seria tenir aquest nou reglament, i tota aquesta estructura normativa, i clar, dotar de personal, perquè és que, a més, si ja mos han donat les competències i mos donen la capacitat de poder tenir un inspector més específic només de turisme amb un administratiu adjunt, crec que és una llàstima que no s'hagués fet, perquè evidentment estaríem en una altra situació.
Va, estem molt fora de temps, conseller, com és habitual en les nostres entrevistes. ja per anar acabant, estem despeix, és que hem rebut queixes d'alguns usuaris que diuen que no poden traslladar les seves barques fins a l'estany despeix per aprofitar la seva adjudicació provisional. Clar, ens diuen, és que hi ha una de les dues marines que a partir de l'abril ja ens cobren tarifa d'estiu i es fa inassumible. Quan es faran aquestes adjudicacions definitives de les places de l'estany despeix?
Sí, a veure, som coneixedors de la problemàtica.
Els hi ha arribat, eh?
Sí, òbviament. Anem a veure. El que passa que aquí el que s'ha fet és un poquet una petita mala interpretació d'aquesta adjudicació provisional que vàrem fer, no? És a dir, per poder executar les obres i per poder extreure els lastres existents, s'havien de traslladar les embarcacions del seu punt d'amarratge, del seu mort, per dir-ho així, originari, a una boia ecològica, i això requeria d'una autorització que era, però absolutament provisional i condicionada en aquest transcurs de les obres. No? Clar, una embarcació li donam aquest amarratge provisional, però si aquesta embarcació, per lo que sigui, abandona l'estany despeix, ja no té sentit aquesta autorització provisional.
Llavors s'ha d'esperar la definitiva.
Anem a veure, clar. Com hem dit algunes vegades també, mentre no tanguem aquesta llista d'embarcacions autoritzades, no? Totes les embarcacions realment estan en la mateixa situació.
Va, però n'hi ha unes que estan a l'estany
sí,
i altres
sí,
no.
Però per circumstàncies. Això no hi podem fer res, és a dir, no. És així, és a dir, clar, una persona que era propietari d'una embarcació a una zona on hi ha hagut menys activitat perquè les obres han intervingut menys, doncs potser no ha tingut tants de problemes com una persona que ha estat a una zona que ha tingut una activitat dels bussos molt més gran, no? Per tant, clar, què vull dir amb això? L'autorització, aquesta provisional que s'ha fet absolutament puntual per poder executar aquestes obres i continuar els lastres, ja ha fet la seva funció. A partir d'aquí, el que hem d'aconseguir, i serà molt aviat, és l'adjudicació, diríem, dels amarratges de forma provisional definitiva, per dir-ho així, ¿vale? Que era la que era devenguda d'aquestes mesures intermèdies que vàrem fer, no? Per això emplec aquesta paraula provisional. Això serà d'aquí molt poc. No, serà d'aquí molt poc. No em facis dir un dia, perquè, evidentment,
risc d'equivocar. No, però 1 de maig, abans?
Abans.
Abans de l'1 de maig.
Abans, abans, sí. Per tant,
I, clar, abans de l'1 de maig, aquestes clar, barques que han tingut l'adjudicació provisional podrien agafar la seva boia, diguem-ne.
Sí, sí. D'acord. La previsió és que sí. Clar, aquest problema que tenim ara, hi ha usuaris que mos demanen, és que m'agradaria poder tornar a entrar dins l'estany perquè és que allà on estic no puc continuar.
Això.
Vale. Mira, estem a la fase final, finalíssima, de s'instal·lació de tots els punts d'anclatge. Estan fent unes accions de determinació realment amb uns components metàl·lics, diríem, de lo que són les catenàries, i s'ha de fer una actuació a tots els punts d'anclatge. I la condició és que estiguin lliures d'embarcacions. Per tant, ara mateix, ficar barcos dins l'estany seria endarrerir el transcurs de les obres. No ho podem fer. No ho podem fer. Em sap molt de greu, jo com a conseller de l'àrea, intentaré treballar per buscar les solucions que puguen ser, però ara mateix amarrar embarcacions a les boies ecològiques seria crear-nos un problema innecessari ara mateix. És a dir, si podem continuar amb les obres, pràcticament en no gaires dies, 10 dies, 2 setmanes, estan absolutament finalitzades. Vale.
Dos setmanes, al final.
A veure, d'esperar la meteorologia que mos ajudi, també, però en principi...
O sigui, en dues setmanes podrien traslladar-se les barques. Previsió...
Home, veuríem, perquè clar, estan pendents de l'adjudicació definitiva o provisional definitiva. A lo millor tenim sort i va tot sincronitzat. Acabam les obres i tenim el llistat definitiu.
D'acord, d'acord. Sí, són dos procediments paral·lels.
Sí, exacte. Sí,
ja per acabar, volia preguntar-li sobre els quioscos, però és que realment no tenim temps. Una pregunta definitiva. Anirà a llistes del PSOE per les eleccions?
Bueno, jo, com et vaig contestar l'altra vegada, jo estic a disposició del partit i el que ells creguin convenient, doncs això farem.
Antoni Torés, conseller de Medi i Ambient, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.